La setmana passada, Salut va fer públiques les dades de drogodependència a Catalunya i sorprèn que durant el 2020 més d'11.300 persones van haver d'iniciar un tractament per addicció a les drogues. Prop de la meitat van ser per alcohol i després els segueixen cocaïna, cànnabis i heroïna. Per parlar d'aquestes addiccions i de com s'han vist afectades per la pandèmia, tenim amb nosaltres el sotsdirector general de drogodependències de la Generalitat, el doctor Joan Colom. Doctor, bon dia.
Molt bon dia.
Aquests 11.300 casos que comentàvem suposen un augment o un descens respecte al 2019 abans de la pandèmia?
Representen un cert descens, és a dir, penseu que en un any normal estaríem als voltants de 14.500 persones que inicien tractament, en proporcions similars a les que heu dit, entre les substàncies. Aquest any, en canvi, han estat 11.300 el 2020, però cal tenir en compte el període de confinament i, per tant, cal tenir en compte que, fins i tot per nosaltres, aquesta xifra és sorprenent perquè ens imaginàvem que seria més baixa. És a dir, amb tota la pandèmia, en el procés de confinament, es van tindre que readaptar tots els protocols, tots els processos, i els professionals de primera línia, els CAS i de les unitats, van tindre que fer un esforç, i les comunitats van tindre que fer un esforç addicional per reinventar-se, no? Treballar a través de teleconferència, a través de mòbils, a través de correu, a través de videoconferències, etc. De tal manera que és evident que hi ha hagut una reducció, però menys important de la que imaginàvem.
Entenc que confiaven que hi hauria un descens perquè la gent no tindria accés.
Efectivament, penseu que durant aquest període de temps han canviat tots els paràmetres, és a dir, ha canviat l'accessibilitat, ha canviat els hàbits, han canviat els costums, és a dir, la gent ha deixat, durant 3 mesos no va sortir de casa seva pràcticament. Per tant, tots aquells espais de socialització clàssics, de consum, van desaparèixer. També de les drogues il·legals, també dels traficants, també de la distribució d'aquestes substàncies. Per tant, tot això que va produir, en general, una certa disminució del consum per una qüestió d'accessibilitat, i en particular, pel que fa als usuaris, van succeir 3 coses diferents en funció de la situació. Les persones que estaven en un procés de tractament ja estabilitzat ho van viure bé perquè disminuir, diguéssim, l'episodi d'accessibilitat els donava una certa tranquil·litat. Les persones que, en canvi, havien pràcticament començat a iniciar el tractament, les es desestabilitzava, i les persones que consumien en general van disminuir el consum. Per tant, això ha tingut una repercussió diferent en funció de la vulnerabilitat i de la singularitat de cada persona.
I aleshores a què atribueixen aquest descens no tan pronunciat com haurien esperat?
A l'esforç extraordinari que es va fer per compensar. És a dir, penseu que es van tancar, com deia abans, per exemple, les sales de venopunció van disminuir molt, van disminuir molt els espais que nosaltres anomenem de cafè i calor, aquests espais de contacte, de relació amb les persones afectades. Però, en canvi, es van reinventar altres històries. Per exemple, els programes d'accés al tractament ràpid. Una persona que va tenir l'oportunitat de veure que no podia accedir a la seva substància habitual va poder accedir de forma immediata a tractaments substitutius, com és el tractament amb metadona. I, per tant, vam obrir vies ràpides, també, perquè, aprofitant l'advinentesa de la situació, treure el màxim profit. Per tant, jo crec que es va reinventar molt la situació i això va produir que no hi hagi hagut una disminució tan esperable com la que es pensava.
Pel que fa a l'alcohol, diguem que és la substància que genera encara més addiccions i més tractaments, hi ha hagut un augment durant la pandèmia.
És molt interessant el que dius perquè efectivament hi ha que distingir i diferenciar molt bé quan parlem de consum a quan parlem d'addicció. Quan parlem d'addicció és que es donen una sèrie de circumstàncies, una sèrie de condicions clíniques, que diem, que produeixen el que una persona puguem dir que és addicta a aquella substància, a l'alcohol, a les drogues, etc. Un consumidor pot ser un consumidor, però no necessàriament addicte. El que marca l'addicte, bàsicament, perquè m'entengui les persones que m'estan escoltant, és que el punt central de la vida passa per aconseguir, obtenir i consumir aquella substància, a part d'altres indicadors. Un consumidor no, un consumidor pot deixar-ho tranquil·lament, encara que faci consums importants. Què va passar durant la pandèmia? Home, nosaltres vam fer una enquesta a quasi 40.000 persones a Catalunya en aquell període. I també es van fer enquestes a nivell estatal i a nivell internacional, europeu. En general, podríem dir que, excepte algun país i alguna petita excepció territorial, va haver una disminució important, per exemple, del consum d'alcohol. I segurament em diríeu, home, però aquí es van vendre, aquí les primeres setmanes als supermercats, s'exhaurien les estanteries relacionades amb les ampolles d'alcohol. Sí, però tingueu en compte que estic parlant de consum poblacional, global. I quan parlem de consum poblacional global volem dir el total per càpita d'alcohol. És a dir, a tot arreu va disminuir per una qüestió purament estadística, també, i clara. És a dir, com deia abans, van desaparèixer els espais de socialització, bars, restaurants, discoteques, bars musicals, trobades familiars, trobades al carrer, etc, 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 etc. Per tant, cines, teatres, tot. Per tant, era evident que hi havia una certa disminució, encara que hagués augmentat el consum en algun context, com és el context domiciliari. I una altra cosa que va posar de manifest aquesta pandèmia, també, també interessant per destacar, és que moltes persones que no eren conscients que tenien un consum problemàtic, un consum abusiu, o fins i tot addictiu, per exemple, d'alcohol, van veure en la realitat quotidiana, al veure's d'alguna forma tancades a casa seva de forma rellevant, que no podien passar sense aquesta substància, i per tant va aflorir també en persones que probablement no eren conscients de que tenien un problema.
I no hi ha hagut també un augment, diguem, del consum potser de risc, perquè penso gent que en altres circumstàncies només era bevedora social, doncs el fet d'estar sol a casa, tenir, comprar, doncs allò, i una mica la idea aquesta de no arribar al cap de setmana i ja que estem tancats, almenys fem una mica de festa. És a dir, això també han notat que...
No, perquè també estadísticament, això no vol dir, ja sabeu que l'estadística és aquesta ciència que determina la generalitat però no la individualitat. Però penseu que tot i haver-se donat algun cas d'aquestes circumstàncies, en general, com que s'ha reduït moltíssim, no aquest consum a casa, sinó al carrer, el global general és una disminució clara i important. De fet, a totes les enquestes europees, internacionals, la catalana que vam fer nosaltres amb 35.000 persones, es va posar de manifest això.
D'ençà de, diguem, sobretot de l'aixecament del toc de queda, el del maig, parlo, han notat que hi ha hagut un repunt del consum d'alcohol, de l'addicció a l'alcohol?
Necessitem temps per tot això. Això ens marquen tendències, per això donem resultats anuals. Però penseu, perquè es produeixi una addicció es necessita un ús freqüent, continuat i sistemàtic, i habitualment parlem entre nosaltres dels voltants d'un any. És a dir, no perquè una persona en uns mesos determinat hagi consumit més podem catalogar-la d'un addicte, no? Però necessitem més temps per valorar aquest tema. El que sí és segur, el que sí és evident, és que durant tot aquest període de temps, i l'actual, hi ha un malestar emocional evident per part de la població produïda per la pandèmia, que fa que probablement tinguem un nombre important o rellevant, si no important, rellevant, de persones que emergeixin i que necessitin suport en els propers temps. Però això ho veurem properament.
Una de les preguntes que sovint quan ve que li fem és també perquè, com que l'alcohol és una substància tan socialment acceptada, que m'imagino que al final és el problema de fons a tot això, si no en seria una altra segurament la més addictiva, li preguntem sovint també quin és el consum de risc, perquè com que més o menys moltíssima gent beu alcohol, quan ens hem de preocupar o quan... A partir de quan hem de mirar de frenar nosaltres mateixos, de dir, potser estic bevent més del compte?
Aquest és un tema molt controvertit i molt interessant, perquè fins i tot ha anat evolucionant al llarg del temps, no? Nosaltres el que veiem és que fins i tot amb consums baixos es poden produir problemes, no relacionats amb la dependència, sinó problemes de salut, càncers, per exemple, no? És a dir, fins i tot un consum relativament baix, hi ha estudis que posen de manifest la morbilitat, és a dir, la possibilitat de malaltir com a conseqüència del consum. El que nosaltres parlem de consum de risc o un consum de baix risc, precisament l'Organització Mundial de la Salut, i nosaltres formem part d'un treball amb el Ministeri de Salut, l'hem reduït a 2 unitats diàries en el cas dels homes i una unitat en el cas dels homes. En diem consum de baix risc, per sota d'aquest, I 2 unitats, perquè ens entenguem, són 2 unitats d'alcohol, són 2 cerveses, 2 copes de vi, un gin tònic, no? un combinat. I, en canvi, una unitat seria la meitat, no? Per tant, per sota d'aquestes... No podem dir que hi ha un consum segur? Mai. Mai podem dir un consum zero. Podem parlar d'un consum de baix risc, però un consum absent de risc, malauradament, no. En cap substància.
Aquests últims dies, i les últimes setmanes, i segurament els últims mesos també, anem sabent d'operacions dels Mossos per qüestions de plantacions de marihuana. Ja, i tot ens expliquen i asseguren que està havent-hi tot un augment d'aquesta mena de delictes. Això també es nota en el consum o va, diguem, a banda?
És que hi ha dos, també, aquí també hi ha dos paradoxes. Per una part, la producció per països tercers o per tràfic, i l'altra, el consum local i, per tant, l'afectació a nivell local. En els últims anys hem vist una certa estabilitat, però no deixa de ser la tercera substància, la substància, diguéssim, il·legal més consumida, el cànnabis, amb un 24% entre la població jove. En consum alguna vegada en els darrers 30 dies, per tant, és un consum rellevant. El que, des d'un punt de vista de demanda de tractament, com deia abans, el cànnabis representa la tercera causa de demanda de tractament amb un 14%. I el que sí veiem és que són les edats més joves. Així com en el cas de l'alcohol i altres substàncies, les persones són més grans, 45, 50 anys de mitjana, en el cas del cànnabis és molt més baixa, als voltants dels 30 anys. Per tant, el consum està més o menys estabilitzat en el nostre entorn, però això no vol dir que les operacions com aquestes que comentàveu no explicitin un increment important. I, de fet, junt amb la cocaïna, és la substància més decomissada.
Hi ha alguna diferència de consum entre homes i dones?
Sí. En general, podríem dir que les drogues legals, o les drogues més properament, socialment més integrades, per dir d'alguna forma, tenen menys diferència de gènere entre homes i dones, i s'atancen al 60-40, mentre que les drogues més il·legals, com d'alguna forma l'heroïna, la diferència és abismal, és de 80% homes, 20% dones. I el mateix veiem inclús en les sales de venopunció i en els centres de reducció de danys, on pràcticament de cada 10 persones, 9 són homes i una és una dona.
Ara que parla de l'heroïna, recordo que els últims anys hi ha hagut notícies on fins i tot una mica, m'imagino, de manera alarmant, es parlava d'un retorn de l'heroïna i potser algú volia que fer pensar o recordava tot el que va ser la plaga dels anys 80. Està havent-hi un repunt o és més una impressió errònia?
O sigui, amb les drogues sempre s'ha de ser molt cauta i molt preventiu, no? I molt precavut, perquè no pots anunciar ni projectar el que pot passar perquè està sotmesa a moltes condicions, a moltes variables. Variables de mercat, variables individuals, variables sociològiques, però el que sí podem dir clarament avui, agost del 2021, és que no hi ha un repuntament ni del consum ni de la demanda de tractament. Penseu, per exemple, que l'any 92, l'any olímpic, les demandes de tractament d'heroïna representaven el 50% de totes les demandes de tractament a la xarxa, l'any 92. Avui representen, com ja he dit abans, una quantitat molt inferior, concretament el 12%. Però no hi ha un repuntament. El que passa és que hi ha un fenomen en paral·lel que ha marcat molt, no aquí, no al nostre entorn, però sí en els Estats Units, que ha sigut el consum de substàncies opioides, medicaments opioides, que han començat com a medicaments i han acabat al carrer consumint altres substàncies com la pròpia heroïna. Però això aquí, afortunadament, en el nostre entorn no s'ha produït. I això a vegades ha marcat una mica aquesta percepció de l'increment d'aquestes substàncies. Però des d'un punt de vista general, torno a dir, global, tant per consum com per inicis de tractament, com per mortalitat, com per ús de les sales, no veiem un repuntament de l'heroïna.
Li volia preguntar també, és una qüestió que, com a, per exemple, com a no bebedor de cafè, totes aquestes substàncies que no són pròpiament la cafeïna, i tothom en veu i està tan acceptada com l'alcohol i segurament no és nociva com l'alcohol, però això també pot arribar a generar dependències preocupants?
Sí, clar, pot generar, és a dir, com tot, la quantitat i la freqüència marquen el que pot passar. És a dir, no és el mateix prendre's dos cafès que prendre-se'n 14. I el que passa és que són addiccions amb components i resultats molt diferents. Però sí, la cafeïna, la teïna, són substàncies també que generen un estímul molt rellevant i que, per tant, són addictives, òbviament, amb conseqüències radicalment diferents d'altres estimulants com la cocaïna.
Sense no cal tractaments, no n'hi ha de tractaments...
No, pràcticament ningú va a cap centre dir tinc una addicció a la cafeïna, perquè normalment el que fa és regular-s'ho. I normalment serà el seu metge o metgessa de capçalera el que li dirà, escolti, vostè està bevent massa cafè i està sobreestimulat, hauria d'anar a disminuir disminuint o disminuir la freqüència o la quantitat, i això és el que acaba fent.
També hi ha un altre element que va apareixent recurrentment, i sobretot en èpoques tan complicades com aquesta, el tema dels antidepressius. I tot això, que clar, quan parlem de drogues, tothom pensa en alcohol. Això no és una droga, però sí que també moltíssima gent recorre a aquests medicaments.
Sí, cert, i més en una situació com amb l'actual, per exemple, amb l'enquesta que vam fer l'any passat, com deia, 40.000 persones, el que cridava més l'atenció és el consum d'hipnosedants, i per tant, sí, aquesta és una utilització que sol fer la població general davant d'una situació crítica, davant d'una situació d'angoixa, i que per tant nosaltres hem de recomanar l'utilització mínima, perquè efectivament aquestes substàncies no prescrites correcte i adequadament i no seguides correctament produeixen addicció, sens dubte, perquè el temps de vida mitja és molt curt, i totes aquelles substàncies que el temps de vida mitja d'aquesta mateixa sigui curta provoquen addicció.
Gerard Gómez del Moral, tens alguna pregunta?
Mire, jo potser una... Bon dia, Obrint més el focus i potser escapar-me més de l'actualitat més concreta, que és l'informe que vostè ens presenta. Però ha dit que el 24% de les demandes de tractament, a més amb gent molt jove, no, eren per marihuana i, per tant, per un consum d'una droga il·legal.
14% de... Perdó, 14% per cannabis, sí.
Cannabis, 14% per cannabis, va, havia apuntat 24.
24 seria cocaïna.
Cocaïna, val. Li volia preguntar sobre l'etern debat entre prohibició i regulació, ja, diguéssim, no? Perquè és veritat que l'alcohol i el tabac, no?, que són les drogues legals, doncs més consumides i més evidents, perquè tenim accés molt fàcil, però si vostè ara relatava les dades, no?, sumem les drogues il·legals, la veritat és que l'accés, i més amb mitjana d'edat molt baixa, és molt alarmant. Llavors, obro més el focus, m'escapo una mica, però és un debat que sempre, no?, ha estat sobre la taula, i no sé vostè, sobretot en el cas de la marihuana, que sí que hi ha hagut algunes iniciatives, no?, amb els clubs, etc, al respecte, què creu que és millor, o si hi ha anàlisi, no?, dades sòlides al respecte.
Sí, aquest és un debat permanent i habitual, i la nostra posició és molt clara, és a dir, tant amb el mercat legal com amb el mercat il·legal, el que tenim clar, i diverses anàlisis i estudis científics ho posin de manifest, és que un mercat, encara que sigui legal, absolutament desregulat i no controlat, provoca molts problemes. I dintre un mercat il·legal, el mateix. Si ens imaginem una curva de Gauss invertida, ens trobem a les parts superiors d'aquesta curva tota la desregulació, la lliure mercat. Això provoca, doncs, un excés i, per tant, problemes i conseqüències. I a la part de sota inferior d'aquesta curva, que ens podem imaginar, tenim el mercat regulat. I, per tant, nosaltres, clarament, tenint en compte que és una substància que s'està consumint, tenint en compte que som partidaris de no mirar cap a una altra banda, som partidaris d'acceptar la realitat per fer-hi front, tenint en compte tot això, creiem que el millor és visibilitzar-ho. Perquè visibilitzar permet fer intervencions, permet fer polítiques, fer polítiques de reducció de danys, permet treballar amb els clubs de cànnabis per millorar les dificultats, per identificar els consumidors excessius o problemàtics. Permet tot això, mentre que la invisibilitat, la negativitat, el mirar cap a una altra banda no ho permet. Per tant, som partidaris, amb una paraula, de la regulació, que no vol dir legalització i venda a tot arreu, de qualsevol manera i de qualsevol circumstància, sinó regulació, igual que ho som en altres àmbits. Per tant, estaríem més en aquesta línia. I així ho hem intentat, tant en el Parlament de Catalunya, on una llei va ser aprovada per majoria absoluta de tots els parlamentaris, com diferents intents que s'han fet amb circulars, amb resolucions, amb ordres, per intentar posar llum, i clarificar això que molt bé dèieu, no?
Marc Alpena.
Jo volia preguntar al doctor Colom, què ha passat amb les addiccions no derivades de substàncies? Estic pensant en la ludopatia, perquè les cases d'apostes es van tancar durant el confinament, però clar, el potencial addicte ha estat moltes hores a casa davant d'un ordinador on internet permet un accés molt fàcil a les webs d'apostes. Què ha succeït amb això? Hi ha hagut més demandes d'ajuda? No...
Òbviament, és una pregunta també rellevant. Efectivament, com molt bé dieu, es van, durant el període de confinament especialment, es van tancar totes les apostes esportives d'esdeveniments esportius reals, i per tant això va disminuir extraordinàriament, però es van compensar amb activitats no presencials, online, tant de casino online com de pòquer online com d'altres altres tipus d'apostes. Per tant, sí que efectivament durant el període aquest es va augmentar l'accessibilitat a internet, es va augmentar l'accessibilitat a les pantalles i també es va augmentar l'accessibilitat a aquestes altres tipus de tipologies de joc. Torno a dir el mateix que abans, és a dir, perquè això provoqui una addicció i comporti realment unes conseqüències, necessitem encara una mica de temps per valorar-ho. Però és evident que va haver un increment del tràfic d'ús d'internet claríssim. Per exemple, les cases de venda de tecnologia amb internet van exaurir tots els seus components a les primeres setmanes i vam passar d'una mitjana de 2.5 a 4 hores pràcticament d'ús de pantalles en període tancat. Per tant, és evident que això es va incrementar i que això pot tenir efectivament conseqüències en un mig, curt, llarg termini.
Ferran.
Sí, parlant precisament d'un termini més llarg, com és l'evolució d'addicció a les diferents substàncies? Perquè abans es plantejava el cas de l'heroïna, que sembla molt marginal, però l'evolució, per exemple, de l'addicció a l'alcohol o de l'evolució de l'addicció als opiàcids, com ha sigut en els últims anys, potser fins i tot dècades, eh? Perquè em sembla que marquen una tendència social més general, no?
Sí, efectivament, si mirem el mapa des de l'any 87, que és quan comencem a tenir dades rellevants sobre aquest tema, i fem un sistema de monitorització, observem que els primers anys hi havia una extraordinària problemàtica relacionada amb l'heroïna. Recordareu l'heroïna i la seva conseqüència, no tant per la substància, sinó per la forma d'administració de malalties concomitants, com van ser el VIH, la sida, les endocarditis, les hepatitis, etc. Els anys, com deia abans, l'any 92, representaven el 50% dels inicis de tractament. Avui representen un tant per cent molt inferior, un 11%. Per tant, avui, la primera demanda de tractament, que representa també el problema més important que tenim des d'un punt de vista de salut pública, ho representa l'alcohol. Per tant, és a partir dels anys 90, 96, 97, on s'inverteix aquesta corba i té més coherència. O sigui, la substància més consumida, la substància que genera més problemes, des d'un punt de vista de magnitud, de més danys a tercers, és el consum excessiu d'alcohol. I l'heroïna, tot i ser molt rellevant de l'impacte, afecta a menys població. Aprofito per dir aquí, amb l'oportunitat de la pregunta, per posar èmfasi sobre un tema que no hem tractat, però això són dades d'inicis de tractament. És a dir, persones que han demanat tractament, que són conscients de la seva problemàtica i demanen ajuda. Ho dic perquè és possible sortir-se'n de les drogues, és possible sortir-se'n de l'alcohol, de la dependència de la cocaïna i de la dependència de l'heroïna. I aquestes dades són, en aquest sentit, positives. És a dir, les persones que inicien tractament són persones que han fet aquest pas tan important que nosaltres diem prendre consciència del problema. Quan un pren consciència del problema, ha fet el primer pas rellevant per posar-hi una solució. I el que vull traslladar aquí amb aquests micros és que hi ha solució a aquests problemes.
Molt breu, Gerard, sisplau, perquè...
Només un matís al que vostè ara deia. Justament en aquest canvi de tendències, tenen vostès analitzat la tendència també amb aquesta pràctica del chemsex, que sembla que darrerament també s'ha posat sobre la taula i que s'està popularitzant?
Sí, el chemsex tenim... hem observat, per exemple, que en diverses ciutats, sobretot és un fenomen més de ciutats grans, Barcelona, Madrid, València, en l'estat espanyol, Europa, París, Roma, Milà, especialment Londres. Les grans ciutats s'ha vist en els últims anys un fenomen que és incorporar determinades drogues a l'ús del sexe. L'ús de drogues amb el sexe s'ha produït sempre, però no d'aquesta manera, de forma una mica, podríem dir, compulsiva, intensa en el període de temps, i aquest és el fenomen que en diem chemsex. L'estem monitoritzant i avaluant i estem treballant amb les entitats que treballen amb aquests col·lectius, especialment homes que fan sexe amb altres homes sense protecció, per justament introduir mecanismes de control, de prevenció i de tractament per a les persones afectades.
Doctor Joan Colom, el subdirector general de Drogodependències de la Generalitat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.